Valladés, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giné. Comencem el programa de Plèiades amb aquesta frase de Nikola Tesla. Qualsevol persona, en mar o en terra, amb un aparell senzill i barat que cap en una butxaca, podria rebre notícies de qualsevol part del món o missatges particulars destinats només al portador. La Terra s'assemblaria, doncs, a un incommensurable cervell capaç d'emetre una resposta des de qualsevol punt. Tesla es referia al seu invent, la ràdio, i per parlar-nos d'aquest tema tenim avui amb nosaltres el radioaficionat EA5DFV, José Miguel Femenia. Benvingut, José Miguel.
Moltes gràcies, Elisa. David, Toni, encantat d'estar així una altra vegada i és un plaer.
El nostre convidat naix a Sogorb, Alt Palància. És llicenciat en Física per la Universitat de València. En el món de radioaficionats, comença als 15 anys i aconsegueix la seva primera llicència 3 anys després. És membre de la Unió de Radioaficionats Espanyols des de fa més de 26 anys. Des de 1996, és membre de la primera organització de radioaficionats creada als Estats Units l'any 1914, anomenada American Radio Relay League. Ha obtingut diversos rècords nacionals i mundials de comunicacions en microones. Ha participat en nombrosos concursos tant nacionals com europeus, dels quals cal destacar la ARRLDX, amb què va ser campió europeu l'any 1997 com a monooperador baixa potència i també ha estat campió del món de CQWPX 2010-2011 en diverses categories multioperador. És president de la secció comarcal de la Marina Alta de la Unió de Radioaficionats Espanyols i actualment treballa com a analista de sistemes del Servei d'Informàtica de la Universitat de València, on es dedica al disseny i a la gestió de la xarxa informàtica i de les comunicacions. José Miguel, en què consisteix la ràdio esportiva?
Bé, Eli, la ràdio esportiva és una... Bueno, és una de les varietats que n'hi ha de fer ràdio en el món dels radioaficionats. Com ja sabeu, per l'altre programa que vam fer, nosaltres tenim assignades unes bandes de freqüència on podem fer transmissions sense cap tipus de limitació, tant que siguin sobretot per fer comunicacions, diguem, tècniques i parlar de coses, diguem, un poc intranscendents. Una de les maneres que la gent va trobar interessant va ser preparar els seus equips per als casos de catàstrofe o situacions en les que les comunicacions normals podien tindre problemes. Aleshores, per a preparar-se per a aquestes situacions, la gent va començar a fer contactes, a tratar de fer contactes el més llunyà possible, en les circumstàncies més complexes possibles. D'ahir va eixir moments en què tots els radioaficionats del món es coordinaven en un moment determinat i fent algun tipus d'activitat conjunta, de contar molts contactes eren capaços de fer i a partir d'ahir va eixir una competició. No? Diguem, això és el que va sorgir, les primeres competicions, l'origen del que és la ràdio esportiva. Té moltes vessants, no només és esta de fer quan més comunicats fases i més junt en un moment determinat la més important, no? N'hi ha altres que es tracta pues, de detectar localització d'una balissa que s'amaga, és la radiolocalització. N'hi ha altres com per exemple veure qui és capaç de fer transmissions de telegrafia a la major velocitat possible i rebre-les, que és més complicat. I després tot això ha anat estenguent-se inclús a totes les modalitats de transmissió de senyals, de poden ser, avui en dia, poden ser senyals de veu, senyals de telegrafia, senyals digitals de molts tipus, des de radioteletipo a modulacions més modernes, com paregudes semblants a les que s'utilitzen en la transmissió de dades del wifi, les xarxes inalàmbriques que estem acostumats a fer servir avui en dia i que ja fa molt de temps en el món de radioaficionats s'experimentava amb elles. La ràdio deportiva està sobretot també, sempre té unes limitacions, com tots els esports, diguem, que és que tu no pots inicir-te de les reglamentacions que hi ha en el teu país o les reglamentacions que determina la ITU en el món per a les freqüències de radioaficionats. Tu tens que restringir-te a aquell. Com després veurem algun exemple, veureu que n'hi ha moltes coses d'aquestes, sobretot en els concursos mundials n'hi ha molta participació i les freqüències que es gasten, que es fan servir, s'omplin de gent. I no tots els radioaficionats els agraden els concursos. Només n'hi ha una part d'ells que els agrada els concursos, sobretot en onda curta, no? Què es fa? Pues nosaltres directament ens autorregulem dins de les nostres freqüències que tenim atribuïdes a través d'organismes internacionals que agrupen totes les nostres organitzacions nacionals i regionals de radioaficionats, i el que fem és que determinem quines bandes podem utilitzar i quines no, quins rangs de freqüència podem fer servir i quins altres no podem fer servir. Directament ens autorregulem. Això és molt important, no? Perquè diguem que nosaltres ho fem tot, fem les bases i al mateix temps cada usuari o cada radioaficionat determina on estan els seus límits i trata de mantindre el fair play i no molestar als altres que no tenen dret, no? És el mateix que dir, com si fos una espècie de marató enorme en una ciutat, però que decidim que els senyors que volen continuar passejant van a tindre el seu lloc per a poder continuar passejant i no anem a atropellar-los, no? Uh-huh. És així.
I José Miguel, data així per posar quan comença a considerar-se que és ràdio un esport, per exemple, aproximadament?
La idea de que és un esport és relativament recent, no? Es comença un poc en el símil en altres esports que de vegades no considerem com si fos un esport, no? Perquè veiem que hi ha una competició però no entenguem allò del més alt, del més fort, no? Per exemple, pues, normalment es podria comparar en carreres de motociclisme, en carreres d'automobilisme, en el que la part tècnica té molta, molta influència i, a més, es poden fer uns símils molt, molt clars, no? Perquè tu, si tens una estació molt bona, en unes antenes i en unes capacitats de recepció i de transmissió molt importants, pues eres capaç d'obtenir millors resultats. Mm-hmm. I el senyor que competeix, diguem, des de sa casa, en una antena de fil, en menys condicions, però que no deixa de tindre el mateix mèrit, pues, diguem, està en una altra categoria. El que passa és que ahir sempre competim tots mesclats. Diguem, com si tu pogueres fer les carreres en un 600 al costat d'un Fórmula 1, no? Podrien estar ahí els dos competint al mateix temps, però a tu fa falta tant fer el contacte en el senyor de la Fórmula 1 com el senyor del 600, perquè ja veureu que de vegades el que es tracta és de aconseguir quan més contactes millor. De totes maneres, els concursos es fan celebrant des de fa moltíssim temps, eh? A mi em sembla que després de la Segona Guerra Mundial, i a més ja n'hi havia algunes, diguem, no tan competitives, però sí que hi havia gent que s'organitzava per quedar i tractar de veure a quines parts del lloc era capaç de fer arribar la seva senyal i altres d'escoltar-la. En altres tipus, com per exemple la radiolocalització, pues, també són antigues. A mesura que han tingut freqüències, han anat tenint freqüències per fer servir els radioaficionats, sempre han intentat en aquestes freqüències fer coses a la vegada que es motivaren tècnicament i a la vegada ens ajudaren, diguem, a competir. Per exemple, pues, les microones, no? Al moment en què han tingut accés a bandes de microones, pues, la gent les ha anat incluint en alguns concursos i, clar, ahí entren altres tipus de condicionaments, no? Tu tens que pujar una muntanya, un lloc molt elevat, on tingues perspectiva visual, perquè les microones no van anar molt allà, o has de descobrir altres mitjans de propagació de les ones que tècnicament de vegades pareixien impossibles, però que en els concursos i en l'experiència tècnica vas descobrint que allò és possible, i integrar-les en la competició, de forma que moltes vegades el que es fa és que es puntua d'alguna manera el que aconseguís que es contactes en bandes més difícils, no? com per exemple les microones o bandes, al contrari, de molta longitud d'ona, on pràcticament no tens possibilitats de posar antenes d'aquest tamany perquè funcionen ben aquest tamany, i tens que buscar-te tècnicament la vida per a ser competitiu ahí, en les teues estacions.
Jo volia preguntar-te, José Miguel, qui pot ser radioaficionat esportiu i com es regula això?
No, molt, molt, molt senzill. Quan s'hi volen una llicència de radioaficionat, si està integrat en el seu club o en els seus coneguts, més pront o més tard trobarà algú que practica, diguem, algun tipus de competició en el món de la ràdio. Uh-huh. I res, el que sot ser el més normal és que queden algú d'estos companys i vega com es participa, com es fa allò, i a partir d'ahí o participa en un equip, que també són de vegades participació en equips, o individual. L'únic requisit és que tingues autorització per a poder eixir en les freqüències en les que es fa el concurs que sigui, no? Mm-hmm. Si tens autorització per a funcionar per a transmetre una determinada potència en microones, pues podràs participar en els concursos de microones. Mm-hmm. Normalment, avui en dia, pràcticament qualsevol radioaficionat del món té accés a les mateixes bandes i a les mateixes freqüències. Aleshores, té obert tot el camp per a participar, no hi ha cap tipus de restricció. L'únic que això, has de tindre la llicència en vigor del teu país, haver passat els exàmens i obtindre l'autorització de telecomunicacions pertinent, i adequar els teus equips a la reglamentació. I ja està.
I la inversió econòmica que cal seria molt gran per a...
No. Bueno, això és com tot. anem a veure. Expliquem-ho, no? Si tu vols participar en la competició i estem posant, anem a parlar d'un concurs d'onda curta habitual, mm-hmm, en el que tens sis bandes de normal en la que pots participar, mm-hmm, que van des de la banda de 160 metres, que això és la longitud d'ona, 1,8 megacicles, fins a 30 megacicles en la banda de 10 metres. No? Ahí tenim trossos d'espectre, que són 6 bandes, i les que podem participar. Tenim altres més entremig, però aquestes les tenim reservades per a aquelles persones a les que no els agrada els concursos. Bé, tu pots decidir, dic, bueno, el meu pressupost és de, no sé, 300 euros, 400 euros. Mm-hmm. Això significa que tu pots comprar-te un equip que funcione, o construir-te'l, inclús n'hi ha molta gent que participa només en els concursos, mm-hmm, pel gust de veure l'equip que s'ha construït ell, mm-hmm, fins on arriba. I fins molts punts pot arreplegar fent contactes, no?
Sí, posar-lo a prova.
Exactament. I una antena de fil i ja, mm-hmm, està. O sigui, ja et dic, o sigui, pot ser coses tan mínimes com 36 euros, inclús menys. Clar, després està l'altre senyor, no? L'altre senyor que diu, no, jo és que vaig a competir en la categoria...
El del Fórmula 1,
sí, no? I el del Fórmula 1 resulta que per a cada banda d'estes gasta 3 equips i distints amplificadors de potència, i pot gastar-se tranquil·lament, pues sí... Molts diners, i sobretot en antenes, però no només en això, en viatges, per exemple. N'hi han competicions que a lo millor després en parlarem d'alguna, que tu obtens més puntuació o et criden més i pots fer més contactes si estàs en un lloc estrany. Pots anar-te'n a una isla del Pacífic, pots anar-te'n a una isla del Caribe, pots anar-te a Canàries.
I a Canàries no és tan estrany, no?
No és tan estrany, però no penses, sí que és prou
estrany. Ja tens algun punt.
I muntar allí una estació molt competitiva en tot el que significa tot això, perquè clar, tu tens que endur-te tota l'estació allà preparada, perquè allí potser no hi ha llocs, en Canàries possiblement sí, però hi ha altres isles que tu tens que endur tot, o sigui, les antenes, cable, alumini, vas en pràcticament en un contenidor i te'l pagues. Clar, això són un munt de diners, però és com tot, és a dir, si jo necessite competir en aquesta categoria i en aquests senyors, pues tindré que adequar-me a això. Però l'avantatge és aquest, que no necessàriament ho fas, i segurament en tots els concursos, i això és cert, en tots els concursos de radioaficionats, normalment en les bases, n'hi han categories. És a dir, tenim categories pràcticament il·limitades, de multioperadors, que poden ser equips molt grans, després equips més reduïts, fins a l'operador individual, i en limitacions, dir, este operador pues, només va entrar en la categoria des que gasten antenes de fil i una antena per a tres bandes només, i en certes característiques.
Les categories sempre s'organitzen en funció de la sofisticació dels equips, no? La potència dels equips.
I també sempre hi ha també alguna altra variació sobre això, que és, per exemple, per als concursos de VHF, UHF i de microones, està la categoria del senyor que ho fa des de sa casa i les categories del senyor el millor que se'n va a la muntanya i ho fa de forma portable. Clar, no és el mateix, té avantatges, però també té l'inconvenient que té que muntar tota la instal·lació, preparar-la, tot això per a 24 hores de vegades és dur, no? Lo normal és d'això. I després hi ha categories, per exemple, per als que diguem novatos. N'hi ha una persona que és nova en el món de la ràdio, que és el primer concurs que fa, i li diuen, bueno, com és el primer concurs, pues, suposa que vas a ensenyar-te allò com va i participes, diguem, en la categoria de novençà, no?
Sí.
I, José Miguel, pots dir-nos aproximadament quin nombre de radioaficionats hi ha a Espanya i quants es dediquen a la ràdio esportiva? Podríem dir xifres?
Sí, podríem dir xifres. En Espanya, en llicències de radioaficionats, estos anys enrere n'hi havia prou, al voltant d'unes 40-45.000 llicències de radioaficionats, s'han reduït una miqueta, diguem que després operatius i actius en la ràdio, perquè tu pots tenir la teva llicència d'operador i no hi siguin en ràdio, no? És com si tens una llicència de caçador i no vas a caçar, pues ja està. Operatius en ràdio, pues uns 12.000, estem parlant així a Espanya. En altres llocs del món hi ha molts més. En Estats Units n'hi ha uns vora 700.000, 800.000. En Japó també és una quantitat molt important, en Alemanya, en Rússia. I actius en concursos, així, últimament va creixent la cosa i podem estar parlant pues, fàcilment en Espanya de 1.200 operadors actius. Al llarg del món, depèn del concurs, no? la gent que pugui estar activa. A vegades tenim en la ment la idea de que, bueno, una competició esportiva, quina podrà ser la competició esportiva on participi més gent, no? Es dius, pues no ho sé, la Marató de Nova York, no? Tot això és res comparat amb les que participen en un concurs d'onda curta en radioaficionats del món, eh? Poden participar tranquil·lament de més de 100.000, tranquil·lament, eh? O sigui, traus allí els indicatius de ràdio que han eixit en algun moment en el concurs i donen comptes enormes, molt grans. Després que envien les seues llistes, ara després us comentaré què és això, que envien, diguem que participen activament i que vulguen haver participat i aparèixer allí en el llistat de la carrera, pues de normal entre, hi ha concursos que potser són 1.000 i altres que potser són 5.000, 6.000 o 100.000.
De fet, estàs comentant això de les llistes, aleshores, més o menys per fer-nos una idea, com funcionen aquestes competicions?
Bé, ja vos dic, n'hi ha distintes coses. Tu podries tindre una competició en la que la gent va, reuneix en un lloc, en un pavelló, i fan unes transmissions de telegrafia i traten de veure a quina velocitat aconsegueixen transmitir i rebre, no? Però, diguem, això són les menys, o sigui, n'hi ha uns quants concursos sobre això, però poc. Després estan els concursos més habituals, són els de VHF i microones, que és la gent que normalment, pues, això, són antenes més, relativament més manejables, es pugen a les muntanyes. N'hi ha peculiaritats per ahí, perquè n'hi ha inclús concursos que es tracten de fer, de veure molts contactes es fan en aquestes freqüències de mètriques, de microones també. Molts contactes es fan rebotant la senyal en la lluna. Clar, això la gent que participa allí és menys, no? Però també existeix això. I el que és més abundant són els concursos en les bandes de HF, les bandes que vos comentava antes, que van des de 160 metres a 10 metres. Ahí els concursos són variopins, n'hi ha primer és d'un tipus que són els que són de tots contra tots, és a dir, cada un és individual o en un equip, i es tracta d'aconseguir quan més contactes fases en altres, millor. Després n'hi ha altres que són d'uns pocs contra la resta del món, és a dir, en un moment determinat, diguem que els radioaficionats espanyols decideixen que van a tratar de veure molts contactes fan en la resta del món, però li diuen que en les seues bases l'únic que val és fer contactes en estacions nostres. I bé, pues, està, diguem, està més limitat, la participació en això són més limitades. I després estan els, diguem, els campionats del món, que estos n'hi han dos fonamentalment. Uno, estos os organitzen revistes especialitzades de radioaficionats, i consisteixen sobretot en que es tracta de aconseguir contactes, el màxim número de contactes, el més lluny possible. Normalment puntua més quan són contactes transcontinentals, d'un continent a l'altre, i puntuem més també quan són en països diferents. O sigui, n'hi ha el que es diu normalment ús multiplicadors. Aquests multiplicadors són, per exemple, entitats, països diferents, illes, és lleugerament diferent a el que seria una distribució política. Per exemple, en l'estat espanyol n'hi ha tres entitats, que és la península, Baleares, Canàries, perdó, quatre, perquè després estan Ceuta i Melilla també compten a part, perquè estan en continents diferents i tenen una puntuació diferent. Bueno, i es tracta de fer quan més contactes. Després n'hi ha un pes també en els contactes, depenent de quina banda ho fas. Si el contacte és transcontinental i damunt el fas en una banda que té problemes afegits de propagació, perquè, clar, així la gràcia d'aquest tipus de competicions, que són prou interessants, és que no només depèn dels mitjans tècnics que tu tinguis, depèn de com sigui la propagació, l'activitat solar afecta la ionosfera i el reflexe de les ones en ella, i per tant de vegades tens bandes obertes que pots fer els contactes més junts, o la banda està tancada i el contacte és més propet. Entonces, ahí entra molt l'experiència personal de dir, dona la sensació un poc com navegar a vela, no? I, bueno, però on bufarà el vent? Potser si vaig per així replegaré més vent i tal. I si em col·loquen aquesta part d'esta banda, poso el meu equip en una freqüència determinada, igual aconseguís més punts que si em posen en una altra banda, o més contactes. Però clar, després resulta que si em posen en aquella puc aconseguir-los més junts i valdran més, però em faré menys. Això té tot una... Clar, és la gràcia, si no seria un esport tampoc, perquè clar, l'esport es tracta de també de pelear-te en altres factors, i si plou què fem? Doncs m'afectaran unes freqüències i altres.
Has aparegut com a esport llavors també als escacs, no? Perquè sí, la quantitat de càlculs que ha de tindre el jugador al cap, no? De les possibilitats. Si fas això passarà tal cosa, sí.
Totalment, totalment. Ahir n'hi ha tota una part que és de càlcul, de dir, i tu vas apuntant els contactes i tens que saber més o menys com, on està el teu punt idoni per obtindre el major avantatge. Com és el mecanisme d'això? És molt senzill, normalment. Bueno, en els casos, per exemple, d'UVHF, és diferent. El que puntua normalment són simplement els quilòmetres. Tu passes la informació del teu punt, el corresponsal passa la informació del seu punt i en això es calcula la distància. I els punts és la suma dels quilòmetres, no? A voltes, de vegades també n'hi ha, diguem, algunes... alguns pesos, com poden ser, per exemple, les quadrícules de posició, no? N'hi ha unes quadrícules que divideixen el mapa. Ahí no t'interessa lo dels països i els continents, perquè és difícil de vegades fer contactes a través d'un país. Bueno, en què consisteix normalment? Molt senzill, tu tens el teu equip de ràdio. Es comença el concurs a l'hora X i en que normalment solen ser hores molt intempestives perquè van en hora UTC, temps universal coordinat, és a dir, que normalment es comença a les 12 de la nit UTC d'un dissabte, a les 00 de la nit d'un dissabte i acaben a les 48 hores, a les 00, a les 23:59 del diumenge UTC, que normalment coincideix o la 1 del matí del dissabte fins a la 1 del matí del dilluns següent. I durant tot aquest temps tu tens que estar treballant, tens que estar operatiu allà, no? fent contactes. Si són de 24 hores, normalment es comencen al migdia. Al migdia del dissabte i acaben al migdia del diumenge.
Tota la nit sense dormir?
Sí, sí. En el cas de monoperador, sí. Sí, sí. Ahí està una altra tècnica esportiva que es tracta de la supressió de la son. I quins mecanismes gasta cadascú, sobretot els monoperadors. Si són diversos operadors no hi ha cap problema, perquè van tornant-se, van alternant-se, però si estàs tu sols, ahí no tens volta de fulla. El que fas en aquestes coses, ja dic, t'assentes allà, alhora es comença el concurs, es comença a cridar o es comença a buscar el que sents en les bandes que t'interessen. En un moment determinat sents algú, li crides i et contesta. I què ens diguem ahir? Pues, per lo pront passes el teu indicatiu, ell passa el seu i això sempre en tots els jocs, perquè és obligatori quan fas un comunicat per ràdio, mandes de ràdio aficionat, identificar-te, identificar qui és el teu corresponsal. No hi ha cap tipus de comunicació anònima ahir, tots tenim el nostre indicatiu i està registrat a un nom i una persona. I després tenim el que ens demana l'organitzador del concurs. Diu, pues mira, o passes el teu nom o passes un número, que és pot ser el número de sèrie del contacte que fas. Passes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. O passes la teua potència o passes el que et diguen, no? I l'intercanvies. Què fas en això? Tu apuntes. Abans es feia en paper, i en paper significava que agarraves i anaves escrivint tota una llista de contactes per, a més, comprovar que no fes cap tipus de contacte duplicat i anaves escrivint-los ahí en la llista. Clar, com els dos fem el mateix, després aquestes llistes s'enviaven al organitzador del concurs, que es dedicava a comprovar que en efecte estaven els dos apunts en la llista.
S'acabaven
les dues. I entonces et donen els punts que tu reclames allí. Avui en dia no es fa així, clar, es fa en l'ordinador. Tu agarres, tenim els programes especials que han fet normalment també els mateixos operadors de ràdio, radioaficionats, i el que fan és simplement teclejar, d'ahir que també el teclejar i el ser hàbil mecanògraf siga un avantatge. Clar. I què fas? Es comences a teclejar, fas el quan acabes el concurs trau el llistat de l'ordenador i ja ni tan sols l'envies en paper, l'envies per correu electrònic i allí es dediquen a mesclar. Pues imagineu-vos la quantitat de contactes que es mesclen allí en un moment determinat, no? Una barbaritat. I en això es reconeixen. De vegades, si t'has enganyat, pues això no compta i de vegades penalitza. I poden arribar a descalificar-te si tens un excés de contactes que no es poden validar. Si vos sembla bé, dut ahí una mostra de, per exemple, com són alguns contactes. Si podem escoltar, per exemple, el cas de... és una gravació meua d'un concurs d'este que sentim abans de la ARRL DX, en el qual nosaltres passem la potència. En este cas estic jo treballant com a monooperador, es passa la potència i les estacions, en este cas es tracta de fer estacions, contactes en estacions en Estats Units des de tot el món, i es passen el seu estat. Ara veureu, que no s'assusten els que estan sentint-ho, perquè això al principi és un poc cridaner, no? Bueno, ahí haveu sentit, soc jo cridant, Echo Alpha 5 Delta Fox Victor. Òbviament els contactes són en anglès. En este cas, sobretot perquè estàs parlant, fent contactes als Estats Units, estàs cridant en una mateixa freqüència i els altres estan cridant. Ahí es produeix, però clar, són contactes en fonia i el que ocorreix ahí és que tots aquests senyors que em criden són americans que senten la meva senyal i volen fer el contacte, perquè potser no tenen cap estació d'Espanya, segurament sí, perquè ja dic que sí, participen prou, i volen anotar-nos en el log i fer el contacte. Pues això és aproximadament el que passa durant 48 hores en el que estàs de monooperador i estàs sentint això. Això no té cap mèrit, la fonia per a mi no té cap mèrit, perquè el que és bonic de veure és la telegrafia, i això sí que té mèrit. Si sentim la pista 10, per exemple, veureu que així és al contrari. Està un senyor americà cridant en telegrafia i jo li conteste la meva senyal. Ara sentireu. Feu atenció perquè això és més complicat. Ell crida. Este sóc jo. El meu indicatiu en telegrafia. Ell et diu i em passa el seu estat. I jo li passo una cara de quilo.
I què esteu dient ahir?
Què? No, el mateix que han dit en l'altre. El que passa és que imagineu-se 48 hores amb això. 48 hores amb això és notable, sí, sobretot sí, sí. Perquè has de decodificar d'orella. Jo no tinc ni idea de telegrafia. Després sentirem això.
Així has de tindre molt bona oïda.
Sí.
Per primera.
Sí, en els casos de transmissió digitals no és així, sinó que simplement és l'ordenador el que s'encarrega de decodificar i tu vas apuntant allí, és més automàtic, no? Però en el cas de la telegrafia no, en el cas de la telegrafia has d'estar tu d'orella.
És l'ordinador central del teu cervell.
Central, i tens que anar escrivint-lo. Pues, n'hi ha gent que d'estes que fan tranquil·lament pues vora 10.000 contactes d'estos en un cap de setmana. I vos puc assegurar que jo, quan ho he intentat, és en un mal de cap seriós.
Sí, no m'estranya.
Però no vos penseu. La majoria de vegades, la gent que fa concursos en telegrafia no li agrada fer-los en fonia, preferís fer-los en telegrafia. Primera, perquè vos heu donat compte de que ja prou menys soroll que, sí, que en l'altre. Sí. En l'altre, la transmissió de veu ocupa un ample de banda molt, molt més llarg i, i és... I és difícil.
Sí, és més densa sentir. Exacte. Esta és el, sí, la senyal.
Sí. Si voleu, sentim un... uno perquè vegava, si no sent la meva veu, este és molt recient, és d'este cap de setmana, però és perquè vegau que de vegades no tampoc és tot en anglès. Normalment, si tens l'habilitat, així també entra també un poc el xoc psicològic, de dir, si aconseguis atraure la gent per a que em cride, tindré més punts. Moltes vegades això es aconsegueix d'una manera molt senzilla, és dir, parlant-li al corresponsal en la mateixa llengua, en la mateixa llengua seua. Jo procuro canviar molt de l'anglès al francès o a l'anglès i això produeix prou bons resultats. En moltes ocasions estàs fent el concurs, estàs cridant en anglès, de repente crida una estació francesa, li contestes en francès i t'apareixen tres estacions franceses. Que estaven allà escoltant, però pel que fora no el sapetia,
intervenien.
No intervenien. Si posem la pista 6, veureu un cas de com canvia l'actitud de la persona quan li parles en això. No sé la meva veu quan li contesten en català, en valencià, al corresponsal, però sí que es nota la seva resposta. Ahí estic contestant-li jo. Ell contesta en castellà. Em passa un número, em contesta en castellà i ara jo li dono les gràcies en valencià.
Bon dia i bon concurs, has
dit. Sí. Hagueu vist com ha canviat. Ja no es tractava només del no es tractava només exactament del numeret, passar el numeret, sinó que aquell li has comentat, li has dit, esta estació curiosament era de les Illes Balears. Jo li he notat en l'accent que parlava valencià, parlava català, i li dic que moltes gràcies, si no, li dono el número en català, i ell canvia totalment. Això és una altra cosa, no? I així t'assegures també que ell ho apunte bé i que tot vagi bé. I en els italians també passa moltes vegades igual. Tu fas el contacte tal. En telegrafia no, en telegrafia sempre és igual i no hi ha volta de fulla. No.
I José Miguel, en quants usuaris diferents has parlat tu al llarg de la teva carrera com a radioaficionat?
Diferents no ho sé gairebé, però sí que puc dir-te molts contactes tinc, perquè quan s'apunten tots i després del concurs d'este cap de setmana estic en 152.000 contactes.
152.000 contactes. Però no sé si alguns d'ells poden ser repetits.
No, molts són repetits. Molts són, perquè en el concurs ens trobem una vegada darrere l'altra i sempre són els mateixos. I després tens alegries perquè després estàs fora del concurs un cap de setmana xerrant i de repente crida una estació d'estes que quan tu la poses en el teu blog veus automàticament en el programa que tens els contactes que en ell has fet. Bueno, en el cas dels concursos d'UVHF, això encara és més, perquè els d'UVHF, com són a curta distància, sempre són els mateixos. Ells es coneixen tots.
Teniu ja el Facebook de radioaficionats?
Sí.
Segur.
Segur.
De Twitter i de tot.
De tot. Però en estos és més divertit, perquè quan te'l trobes i veus que tens 22 contactes, o inclús 30 o 50 contactes, tens molta alegria i estàs ahí xerrant, i és un moment en què tens diguem, és un moment emocionant, perquè quan parles amb aquesta persona que has parlat tantes vegades així ràpidament i ara tens temps entre setmana o fora d'un concurs d'esplayar-te i que compte quines antenes gasta i quins equips, és una part molt, molt agradable.
José Miguel, li voldria preguntar-te, qui serien els resultats dels quals estan més orgullós? I una curiositat, quantes hores dediques?
A la ràdio?
Perquè clar, per a tindre tota aquesta sensibilitat per a distingir doncs diferents accents, 152.000 contactes i este cap de setmana concurs,
el cap de setmana de concurs, jo no puc deixar d'agrair-li a la meva família que tinga l'enorme paciència que té en mi, perquè clar, no és només això, que tens que li furtes a la família de vegades, també és el hobby, és el relax, la gent diu, és estrany que algú es pugui relaxar així. Bueno, n'hi ha bojos que es relaxen corrent 42 quilòmetres de forma absolutament...
Ja anem ahí.
Absolutament decebrà, pel meu entendre. I a mi això sí que em relaxa. Però bé, sí, no, es necessita una certa pràctica.
Sí que es necessita, no, pel que estàs comentant,
no,
moltíssim.
Jo de resultats més orgullosos que estic... Bueno, estic molt orgullós del campionat d'Europa que vaig aconseguir en baixa potència en el concurs este de les estacions americanes, però no puc deixar d'estar també molt agraït a l'equip de Cobra 8 Alpha Hotel. Són una estació de concursos de Canàries que munta el meu... Bueno, que munten allí amb molta professionalitat un parell de tres companys que tenen molt d'interès en que n'hi hagi molta participació també espanyola, perquè de vegades pues, van operadors internacionals, sobretot europeus, inclús alguna vegada americans, que van a postes a fer el concurs des d'allà. Allí vaig aconseguir dos campionats del món consecutius i dos rècords del món en la categoria de multioperador, multitransmissor, que ja podeu pensar que en tant de multi deu de ser la categoria més alta, i en efecte ho és dir, bueno, el primer any va ser en multioperador, multitransmissor, vam aconseguir un rècord del món allà en un dels quatre concursos més importants de l'any. Després l'any passat va aconseguir el de multioperador només en dos transmissors. Tens molts operadors, però transmissors pots tindre només que dos en l'aire. I en one anys no he pogut participar en guany, però este cap de setmana han reclamat també la puntuació de nou de rècord de multioperador, multitransmissor. Participar en un equip d'aixòs és bueno, no ho sé, és semblant a que, no sé, pues això, a anar en un de les de anar en la Lingui o en un equip d'estos que són els...
Sí, que tenim així un radioaficionat d'elit.
No,
aprofitem per donar-te la nora bona.
Gràcies. Sí. No, i després pues, sempre estàs orgullós quan les coses t'ixen bé. Este cap de setmana passat era justet este mateix concurs, un dels quatre més importants de l'any. En la categoria de fonia n'hi ha dos, una d'octubre i este d'ara, i enguany ha participat en una categoria molt més restringida, que és només en una banda, en la banda de 20 metres, i monoperador des de casa. Estrenava una antena, bueno, estrenava, havia tornat a posar una antena que tenia molt de temps desmuntada, l'estació l'havia optimitzat un poc, i bé, pues, ha tret una puntuació que em permet reclamar un rècord d'Espanya. Bueno, ese tipus de coses pues, també donen molta satisfacció, no? Però està clar que l'altre és especial. També és de veure que de vegades participes en concursos un poc més restrictius, com per exemple fa uns anys també. Això va ser sorprenent perquè és un concurs que és molt difícil fer-lo des d'Espanya, que és un campionat europeu de HF. Es fa en el mes d'agost i este dura només 6 hores. Aleshores no pots equivocar-te, perquè si t'equivoques, dura 12 hores, 12 hores. Si t'enganyes allà, ja no tens possibilitat de recuperar-lo al dia següent, no pots tornar arrere i fer que les condicions de propagació siguin les mateixes. Normalment les condicions de propagació al dia són ser semblants, no? N'hi ha fluctuacions, però d'un dissabte a un diumenge pues es tornen a repetir. Això en un concurs de 12 hores no ho tens. Yeah. I este, fer-lo des de la perifèria d'Europa és molt difícil, perquè n'hi ha bandes que la distància al centre d'Europa influeixen molt. I este, curiosament, un any m'envien una placa commemorativa a casa dient que l'havia guanyat. No m'ho esperava mai. Organitzen els eslovenos, que els eslovenos són molt participatius en aquests concursos, i fins i tot hi senten resultats hasta en el teletext, cuidado, dels concursos de ràdio, cosa que assistem molt
que organitzat d'això. Sí. Molt bé. Ja per acabar, conta'ns alguna anècdota de les teues comunicacions. Bé, jo sé per ahir que vas comunicar amb un Premi Nobel,
sí,
no?
Sí.
Alguna cosa més?
Bueno, Joe Taylor, que és prou conegut per radioaficionats espanyols, i bueno, radioaficionats de tot el món, és Premi Nobel de Física de l'any 93, per... per als seus estudis en astrofísica. Ell es va dedicar, ell era radioaficionat des de molt jove, des que era un crio, com sol ser habitual en Estats Units, i arrel d'això va tindre molt d'interès per la ciència, va estudiar física, després va estudiar astrofísica i va aplicar els seus coneixements de ràdio a la radioastronomia. Va aconseguir uns programes, detectors de senyals molt, molt febles per a estrelles binàries, per a púlsars binaris, i bueno, va aconseguir guanyar ell en altres investigadors el Premi Nobel l'any 93, i també ell no ha deixat mai és càtedra de física en Princeton i no ha deixat mai de participar tampoc en concursos. Ara ha deixat a l'abast de tota la comunitat de radioaficionats els programes que, i els algoritmes que hi gastava, i molts radioaficionats, sobretot en freqüències on la comunicació a llarga distància és difícil, o per exemple el robot llunar i coses així, ha deixat a l'abast aquests programes per a poder fer contactes, i es fan servir molt, 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 molt. I jo tinc alguns contactes en concursos amb ell. I després, pues, en els concursos és que passa de tot. En els que estàs a soles, pot ocorrir-te que t'adorgues i al cap d'un parell d'hores descobrisques que estàs dormint damunt del teclat, no? Tot ple de caràcters estranys. Després han tingut coses memorables, com els meus companys d'ací de Torrent m'ho disculparan, perquè mos ho vam passar molt bé, mos ho vam riure en este passat campionat mundial del mes d'octubre, que vam veure unes condicions de propagació boníssimes. Vam estar ahí transmitint en multioperador i de repente ens vam adonar que ens havíem enganyat, que les antenes ens havíem enganyat. I vam estar transmitint les antenes equivocades durant tot el concurs. Ens vam donar el compte a l'última hora, però les condicions de propagació eren tan bones que fèiem contactes inclús així. Però són coses que més val oblidar.
Moltes gràcies, José Miguel.
Gràcies.
Vinga, gràcies per haver tornat.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
El temps no vull, una cançó dels valencians Soul Attack, un conjunt que fusiona el soul amb nous ritmes com ara el funk o el break dance. Pleiades, en UPV Ràdio, en la 102.5 de l'FM. En Pleiades, millorem el llenguatge.
Aquesta setmana, en aquest apartat, comentarem les paraules desafiament i esport, que estan relacionades directament amb el tema que hem tractat avui amb José Miguel Femenia. Escoltem les frases que ara tot seguit ens llits, Toni.
El Club de Radioaficionats planteja un desafiament en què el radioaficionat que arriba a la velocitat més alta en fer les transmissions guanya. L'orientació per ràdio és un esport que consisteix a trobar transmissors de ràdio a peu amb un receptor de ràdio, un mapa i una brúixola.
El que fa al mot desafiament ve del verb desafiar. Es refereix a l'acció d'incitar, de plantejar o de provocar algú a un combat, a una lluita, a una competició, o bé a l'efecte que es produeix quan es fan aquestes accions. Recordeu que cal evitar dir el barbarisme desafio. Pel que fa al mot esport, de l'anglès sport, i provinent del francès antic deport, que es va ultracorregir en desport en el francès medieval, derivat de deporter, que vol dir distraure, i que va al mateix temps donar en valencià antic deportar-se, que significa distraure's, i deport, que significa recreació. Però en l'actualitat el mot esport es refereix a l'exercici corporal, d'agilitat, destresa o força, que es practica individualment o en grup, amb l'intencionalitat lúdica o competitiva i seguint unes regles establertes. Recordeu, però, que la paraula deport sols és correcta quan la usem referint-nos a l'activitat de recreació o d'esbarjos comunament a l'aire lliure. En els altres contextos convé usar el mot esport. I com que hem parlat de ser ràpids, ara volen que escolteu el que Toni ens llitx.
Em va contar tota la història en un batre d'ulls.
Aquesta locució adverbial, en un batre d'ulls, vol dir que algú fa alguna cosa en un instant, en un espai de temps imperceptible.
I ara escoltem Obrint Pas, amb la cançó del seu darrer àlbum, anomenada Alegria.
Escarnestoltes a les nits de Benimaclet i ballem entre feres salvatges i heretges com plenes carrers i fem volar la vida quan la plaça esclata a cantar i som un riu de goles que entonen feroces cançons d'alegria i combat perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria. Un guant a l'aire, un brindis pel demà, perquè avui desafiem la por. Fem poble que canta mai no mor, amb un espunt i amb unes il·lusions. I si cantem, si cantem mai morirem. Estans que demà asseguts als portals i a la cara marcada alegria cansada al sol del demà i sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és col·lapse i alegria. Quan a l'aire un brindis pel demà, perquè avui desafiem la por, i el poble que canta mai no mor, amb unes punts i amb unes il·lusions, ens hi cantem, si cantem mai morirem.
Estàs en Plèiades.
En la 102.5 de l'FM.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
En la nostra sèrie Patrimoni de l'Horta continuem descobrint els tresors històrico-artístics de l'Horta Nord. I en aquest cas, què visitem, Toni?
Doncs el castell i les sitges de Burjassot. Com ocorre amb altres pobles de l'Horta, l'origen de Burjassot es troba en una alqueria musulmana. En aquesta hi havia una torre amb funcions defensives, cosa habitual en aquesta mena de poblacions, i fou aquesta torre la que dona nom al poble, ja que Burj, en àrab, vol dir torre, de manera que Burjassot significaria la torre de l'alter. En el lloc que devia ocupar aquesta torre es construí, a finals del segle XIV, un palau gòtic fortificat per al senyor de Burjassot. És aquest palau gòtic el que coneixem avui com el castell d'aquesta població. Fou Misser Domènec Mascó, un important personatge de la ciutat de València, la família del qual provenia de Catalunya, qui es va fer construir aquesta residència senyorial. Misser Mascó, jurista i humanista, jurat del cap i casal valencià i vicecanceller de la Corona d'Aragó, havia comprat el lloc de Burjassot l'any 1393. L'any 1401, el rei Martí l'Humà va jurar al nou castell burjassotí de Misser Mascó els furs del regne de València, ja que al cap i casal hi havia pesta en aquell moment. L'any 1600, el castell de Burjassot fou comprat per l'arquebisbe de València i patriarca d'Antioquia, Joan de Ribera, avui sant de l'Església Catòlica, que també adquirí el Palau dels Cruïlles d'Alfara. Ribera feu importants reformes al Palau Burjassotí, que utilitza com a residència per a les estones de descans, d'estudi i de pregària. Cal destacar el fet que Ribera creà el jardí del Palau, que avui perviu encara i és conegut com la devesa del castell. Uns anys després, l'arquebisbe llegà el conjunt, com feu també en el cas d'Alfara, al Reial Col·legi del Corpus Christi, que ell mateix havia fundat a València, ciutat. Actualment i des de l'any 1915, el castell de Burjassot, que és de propietat privada, allotja el Col·legi Major Sant Joan de Ribera, una institució de caràcter benèfic, gestionada per un patronat que ofereix allotjament gratuït a estudiants homes, becaris per oposició, que cursen estudis de grau o de postgrau. Malgrat les modificacions que ha anat patint l'edifici al llarg del temps, es conserva en bon estat. L'altre gran monument emblemàtic de Burjassot és el conjunt de les sitges. Aquestes són magatzems per al blat, excavats en el subsol d'un petit ossal calcari, situat al centre de l'actual Burjassot. Es van construir entre els anys 1573 i 1806 per allotjar el cereal que s'importava per via marítima des de Sicília per a l'abastiment de la ciutat de València, atès que el territori valencià no produïa prou blat per a la seva població. A més de les 41 sitges subterrànies, el conjunt monumental comprèn la terrassa enllosada coneguda com el Pati de les Sitges, on es troben les boques de tots els dipòsits, tapades pels anomenats pilons semiesfèrics de pedra. També la creu de terme plateresca, que és del segle XVI i que s'ubica al centre mateix d'aquesta terrassa. Els magatzems auxiliars, dotats de belles arcades, un artístic pou del segle XVIII i l'ermita de Sant Roc, del segle XVI, la façana de la qual s'orienta cap al pati de les Sitges. El conjunt que conformen tots aquests elements és, cal assenyalar-ho, d'una notable harmonia.
I quina és la pregunta d'aquesta setmana, Toni?
Doncs, prop de les Sitges es troba l'Ajuntament de Burjassot i davant d'aquest hi ha, a la plaça d'Emilio Castelar, un altre dels elements emblemàtics d'aquesta important localitat de l'Horta Nord. Ens referim a l'estàtua d'un fill il·lustre de Burjassot, que hi és representat com si estiguera assegut en un banc d'aquesta plaça. Ens podríeu dir el nom del burjassotí que commemora aquesta estàtua?
Repetim la pregunta, pareu atenció.
Ens podríeu dir el nom del burjassotí que commemora l'estàtua que apareix asseguda en un banc de la plaça d'Emilio Castelar de Burjassot?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim l'adreça, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us demanàvem el nom d'un dels principals escriptors del segle d'or valencià, el besavi i l'avi del qual foren senyors d'Albalat dels Sorells, i la resposta correcta ens la dona Toni.
Doncs ens referim al poeta Ausiàs Marc. El seu avi, Pere Marc, conegut com l'Oprohom, era fill d'un notari barceloní i degué néixer a la capital de Catalunya. Arriba a ser, a començament del segle XIV, tresorer del rei Jaume II el Just i assolir una situació econòmica que li permeté comprar el senyoriu d'Eramprunyà, al Baix Llobregat, i també el lloc d'Albalat i altres propietats a l'Horta de València. El 1332 feu donació de les seues possessions valencianes al seu fill Jaume, nascut també a Barcelona l'any 1300, i com son pare, servidor de la corona catalana-aragonesa. Aquest tingué 13 fills, entre els quals cal destacar els poetes Jaume i Pere. Aquest darrer, Pere Marc, nasqué a València cap al 1338 i no heretà Albalat perquè aquesta propietat fou venuda als Codinacs el 1352. Així, en lloc d'esdevenir senyor d'Albalat, Pere Marc ho esdevingué del lloc de Beniarjó, a l'Horta de Gandia, i fou així on probablement va néixer l'any 1397 el seu fill Ausiàs, que heretà l'afició de son pare per escriure versos i esdevingué el màxim poeta valencià i de tot el nostre domini lingüístic, i probablement també el màxim poeta europeu del seu temps.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Maria Úbeda Sena. Maria, quan vulguis pots passar pel Centre d'Autoaprenentatge de Valencià i arreplegar el teu regal.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística. La Universitat Politècnica de València, amb l'objectiu de promoure l'ús oral del valencià entre la comunitat universitària, convoca el concurs de monòlegs en valencià, amb una fase prèvia de preselecció i una fase final que tindrà lloc el dilluns 23 d'abril, dins dels actes previstos en la Setmana per la Llengua del 23 al 27 d'abril. Les bases, teniu que el tema és lliure, les obres han de ser en valencià originals i inèdites, i el termini serà fins al 17 d'abril. El jurat està compost per membres del Vicerrectorat d'Alumnat i Cultura, Delegació d'Alumnes i Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, assessorats per un monologuista convidat. Els premis seran el primer de 150 euros, el segon de 100 euros i el tercer de 50 euros. Per a més informació, podeu consultar la pàgina de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, www.upb.es/bondia. I també volem recordar-vos que Pleiades ja té blog. Ens podreu trobar en l'adreça pleiadesupd.blogspot.com. Ho repetim, pleiadesupd.blogspot.com. En el nostre blog podeu trobar el text de cada setmana de la secció Preguntantes va Roma, Patrimoni de l'Horta, acompanyat de fotos dels llocs de què parlem en cada cas i dels horaris en què podeu visitar-los. També ens hi podeu deixar comentaris. Us hi esperem. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner, i nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquesta frase de Rudolf Hertz: no crec que les ones que he descobert tinguin cap aplicació pràctica. Però si no fora per aquest descobriment, ni José Miguel Femenia ni nosaltres estaríem així.